i 20 minuts del matí. Seguim endavant, abans no arribem a les 11. Roda de portaveus avui en companyia del portaveu del PSC, de Luis Mi García. Saludem però primer abans en Vicenç Morando. Vicenç, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Pitu, molt bon dia a tots.
Em sembla que us tenim tots a puesto. Saludem també Luis Mi García. Luis Mi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bon dia.
Jo et faig la pregunta de cortesia i després ja et deixo amb el Vicenç. Què tal, com va tot?
Bé, dintre de la situació actual, dintre de les circumstàncies, bé, jo crec que estem bé. Demostrant cada dia la responsabilitat que ens pertoca i jo crec que anem bé.
Sou...
Hem de ser positius.
Sí.
Pitu, li pots fer una altra pregunta de cortesia, si vols, per trencar gel?
Vinga.
Va, digue. Si li sap greu que Luis Suárez no sigui Can Barça el proper dissabte.
No. Em sap greu que sigui per aquest motiu. No és agradable haver donat positiu amb el tema del Covid, però evidentment prefereixo que es quedi a casa.
És molt futbolero, en Luis Mi García?
Amb una mica, eh?
Una mica, sí.
Una mica.
Molt bé, doncs hem fet aquesta prèvia. Endavant, Vicenç.
Gràcies, Pitu. Regidor Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, bon dia.
Us esperàvem a l'estudi, però això encara no és possible perquè estem, bé, hem de suposar que estem ja, no sé si dir, en una mena de recta final, però tothom està esperant aquest dilluns, dia 23, amb candeletes, perquè és obvi que el regidor també és prou conscient del que està passant, i tothom espera aquest dilluns, dia 23, eh?
Sí, jo crec que estem tots pendents. Han marcat aquesta data, el dilluns 23 sembla que donaran noves instruccions i a veure en quin sentit, fins a on podem arribar. És un tema complicat. Tots som conscients que la situació està molt complicada. La pressió que tenen els serveis sanitaris és brutal i hem de ficar-nos això al cap tots. És una situació excepcional, hem de posar tot el que estigui en les traves i a veure a partir de dilluns si podem obrir una mica més la mà i començar a viure una miqueta d'això que es diu ara la nova normalitat. No sé fins a on podrem arribar.
Amb la mal cor, si tinguéssiu un restaurant, què faríeu?
Jo estaria molt cabrejat si tinguéssim un restaurant, sense cap dubte. El tema de la restauració, jo personalment no ho he entès des del primer dia. Jo crec que s'ha intentat fer, anar donant pals a veure on podem arribar i es va decidir, es va prendre la decisió de tancar tot el tema de la restauració, quan jo crec primer que tots els restaurants i tots els restauradors han fet una feina impressionant amb el tema de la prevenció i de la seguretat i no ho he entès. Evidentment, jo no soc tècnic ni molt menys científic d'assumir les decisions del govern com a pròpies, però jo crec que evidentment, no ho crec, que estaria molt cabrejat si jo tingués un restaurant en aquesta situació.
Per tant, enteneu el que vam viure el diumenge?
Sí, evidentment. No tan sols entenc. El dia anterior, el dissabte, jo diumenge no podia estar perquè estava fora de Sitges, però el dissabte vaig parlar amb el gerent i li vaig donar el ple suport.
Va ser interessant la conversa que vau mantenir amb el president del Gremi d'Hostaleria el mateix diumenge, a través de Twitter, arran d'aquella acció, d'aquella acció, anàvem a dir, espontània, però com a mínim que va ocupar uns minuts del matí en què va haver una protesta davant de casa de l'alcaldessa. Però, sobretot, la frase de Luis Miguel García, que venia a dir no dispareu al pianista, en el sentit que l'Ajuntament és l'administració que menys competències té davant de tots els ajuts que es poden donar al sector. Però sí que és evident que us heu trobat, en el fons, com aquell venedor d'una gran empresa que va visitar els clients i si els clients no estan contents, el venedor és la primera balda on li cauen tots els retrets i totes les queixes, no?
Sí, nosaltres tenim les competències molt limitades, però el que sí que són competències en el benestar de tots els ciutadans de Sitges i també del sector econòmic. Jo crec que aquesta acció, que va ser una acció aïllada i una acció de 4 o 5 persones, va estar fora de lloc. El president del gremi, li agraeixo, i també al president de l'associació de l'Oci Nocturn, el Damià Ors, que també em va trucar i vam estar parlant diumenge i ahir també una estona. Agraeixo les paraules que van dir de lligant-se d'aquest fet, però això jo crec que no toca i no correspon en cap cas en cap cas correspon fer cap mena d'acte d'aquest tipus davant un domicili particular d'un representant polític que, a més, s'està deixant la pell per aconseguir que això tiri endavant.
Ens fiquem dins un dels raonaments que més es va poder escoltar el diumenge. I fins a quin punt el regidor hi pot estar d'acord en aquells que diuen que els ajuts estan costant molt d'arribar, que hi ha persones que encara no us han rebut, hi ha hagut també certa controvèrsia o diàleg polític a l'entorn d'això, sobre si la tramitació d'aquests ajuts ha anat o està anant molt lenta, massa lenta, del que podia esperar-se.
Sí, tenen tota la raó. Aprofito també ja per poder anunciar que ahir van signar a la Junta de Govern ja un primer paquet d'ajut que aquesta setmana s'han dit els tècnics i jo vaig dir ahir a la reunió de la Comissió de Turisme, ja vaig dir que dijous ja estarien, començarien a pagar, no sé si serà dijous, serà divendres, serà aquesta setmana. Ahir van aprovar un primer paquet de més d'un milió d'euros, la major part del gruix es va al lloguer de les habitatges per sitxetes i sitxetanes, però ja hem tret quatre paquets d'ajuts als autònoms i al sector econòmic i tenim dos pendents d'aprovar que ja estan en la recta final. És cert que l'administració no és molt farragosa precisament perquè és molt garantista i hem après d'això que segurament tindrem que fer a l'hora de redactar les bases alguna mena, tindrem que inventar alguna cosa perquè no torni a succeir. Perquè el que ha succeït amb aquests ajuts és que nosaltres feien un paquet d'ajuts de 150 persones, per exemple, n'hi havia 120 que havien aportat tota la documentació perfectament, sense cap mena de problema, havia 30 que potser faltava un paper, faltava algun document i aquesta tramitació d'aquests 30 ha endarrerit la resta dels tràmits. Jo puc, ja ho he de dir, el no es correspon, però el regidor Guillem Escolà ha estat molts dies trucant personalment a molts d'aquests afectats, dir-li, escolta, em falta un paper, porta'm això, que això està mal, això està bé. Ha sigut una feina molt farragosa, però bé, hem arribat al punt final, ahir van signar aquest primer paquet, aquesta setmana començarem a cobrar i tan sols demanar disculpes, com ja vaig fer al ple, per aquesta lentitud.
Dues qüestions. Per una banda, que no sé si deu ser molt fàcil ara disculpar-se quan les persones estan tan, no sé si dir, cansades o cremades, però per una altra, des del punt de vista de la gestió municipal, fa dos dies Carme Gasulla ens comentava, precisament arran d'aquest retard en l'atorgament dels ajuts, que si convenia que l'Ajuntament contractés més personal o que gestionés l'assumpte d'una altra manera perquè les coses poguessin anar amb més celeritat. Això és possible?
És possible dintre de lo que permet la llei. Nosaltres contractant més personal tindríem que mirar primer la capacitat que tenim i després tenim que demanar també l'autorització en altres administracions. És cert que els departaments tots han estat molt tensionats, tots. Però han estat precisament molt tensionats perquè tots volien ajudar, tots volien fer coses. Tots els treballadors de la casa han estat des del primer moment treballant amb aquest espírit de fer coses, tirar endavant tots els ajuts que tenien sobre la taula. Però una cosa és la feina que tu vols fer i una altra cosa és el que permet l'administració. El garantisme aquest de l'administració, quan ha de fer molts controls sobre aquest tipus d'ajuts, és el que ha endarrerit tot el procés aquest.
Per a aquells empresaris que puguin posar sobre la taula, no sé si cada crisi també ho porta, el fet que hi haurà establiments que no sobreviuran.
Sí, malauradament serà així. No m'agrada dir això, evidentment. Jo vull no que sobrevisquin, sinó que vinguin més. Malauradament tenim coneixement de que n'hi ha algun establiment que no podrà obrir. I és un fracàs de tots plegats, de totes les administracions, de tots els polítics i de tots en el seu conjunt. Però i no és una excusa, hem de posar sobre la taula quin és el motiu. El motiu és una pandèmia, és una crisi sanitària brutal que ha segellat no tan sols Sitges, sinó tot el món, i no estaven preparats per això. S'ha passat com, utilitzaré un símil meu, s'ha passat com una locomotora per sobre i no estaven preparats per això.
Se salvarà qui tingui un local en propietat i qui hagi fet una guardiola suficient per no haver de demanar crèdits, per no haver de demanar ICOs?
Sí, jo crec que aquests són els que se salvaran i s'encoratjo a continuar amb la seva activitat. Puguem obrir les persianes, puguem obrir les finestres i començar a treballar i també els ciutadans i ciutadanes de Sitges que tornin al comerç de proximitat, que tornin a comprar les nostres botigues i que tornin a consumir els nostres restaurants, perquè això és una cadena que s'hem d'ajudar a tots.
Sobre el pacte per la recuperació, veu arribar al govern precisament en un moment delicat en aquest aspecte. Tothom sap que més enllà dels grups polítics que han marxat del pacte de la recuperació, hi ha dues associacions importants, una molt important, el Gremi d'Hostaleria, i una altra, l'Associació Sitges Comerç, acabada de crear i que es va desmarcar del pacte també aquell 31 de juliol amb el Gremi d'Hostaleria. El regidor ha anat maldant per intentar, d'alguna manera, mantenir el diàleg que s'ha mantingut sempre, però no sé si fins a quin punt creieu que el pacte local per la recuperació al final ha servit aquell propòsit inicial o han servit més aquests diàlegs que heu mantingut més enllà del pacte amb el Gremi d'Hostaleria o en el cas de Sitges Comerç o regidor competent.
El pacte va néixer per una decisió de tot l'equip, bueno, tot el consistori, amb un objectiu, i aquest objectiu ha anat variant. I el pacte s'ha anat adaptant a aquest objectiu. Començar ara a redactar un pacte de què hem de fer quan ja portem 6 mesos, 7 mesos fent coses, ja ha perdut aquest sentit. De fet, ja hem canviat el nom del pacte, portem aquesta setmana ja tenim dues propostes de canvi de nom. Ja parlàvem amb el Gremi d'Hostaleria, també parlava indirectament amb els comerciants de Sitges i estem treballant en donar forma a aquesta nova proposta que posem sobre la taula, que és la proposta en definitiva, és què fem a partir d'ara, a més del que estem fent ja. Les converses amb el Gremi d'Hostaleria jo crec que són cordials i necessàries a la vegada. I ens hem reunit diverses vegades i hem parlat diverses vegades i jo entenc la situació que comentaven abans. El sector de l'hostaleria i la restauració està molt tocat i és comprensible. Jo he ofert tot el que puc dintre de les competències que tenim. El govern en el seu conjunt està al costat de tot el sector i el que hem de treballar en aquestes dues línies. Què fem avui, però també sense deixar què farem demà. I estem en aquest sentit. Ara sembla que és el dia 24, la regidora Elisabet Pérez es convoca una tercera cimera per parlar de tots els canvis que han hagut en aquest pacte. I jo crec que podrem fer una cosa, primer, que serà bonita, veure que tots estem d'acord en el que hem de fer i també serà necessària pel poble de Sitges. I aprofito, no sé encara en què punt estem, però les converses per a que tornin a la taula de diàleg del pacte amb els Sitges Comerç estan molt avançades i jo crec que també s'uniran a aquesta nova, per dir-li d'alguna manera, proposta.
Dues qüestions a partir d'aquí. Aquest nou nom del pacte, quin seria o quin podria ser?
Mira, si te dic la veritat, ara m'inventaria i no ho sé.
Vaja, per Dios, que deia aquell.
Fes-me una altra pregunta mentre la busco.
Doncs l'altra pregunta, si en el fons penseu que el Gremi d'Hostaleria Sitges Comerç tenien raó aquell mes de juliol quan deien no podem posar un pacte sobre la taula en el qual es parli més del model econòmic de Sitges en el futur que no pas de les urgències del present. Tenia raó aquest argument?
Sí, jo crec que això són les dues vessants, les dues coses que hem de parlar. Primer, hem de parlar del dia a dia, però també hem de parlar del dia de demà. I això és el que s'ha provocat, pues, una certa disfunció dintre del pacte. Era una cosa que volia, nosaltres volíem que fos més ràpida, però tant el calendari de reunions potser no s'ha ajudat, però tampoc s'ha ajudat la pròpia situació de la pandèmia. Era molt, molt difícil, molt complicat anar treballant mentre feien les coses, escrivint el que volies fer quan ja ho estaves fent. I a més parlant a tots els sectors que estaven afectats. Era molt complicat i això és el que ha fet que aquestes disfuncions s'han anat movent i canviant el sentit i l'espírit d'aquest pacte.
Us afegeixo això. Tampoc hi va ajudar que una empresa externa fos l'encarregada de gestionar aquest diàleg entre tothom dins el pacte?
No, jo crec que això és el que menys mal ha fet al pacte. Jo crec que nosaltres tenim una responsabilitat política, però no tots tenim potser la capacitació tècnica per a segons que coses. I jo crec que hi ha empreses que estan especialitzades en aquest tipus de procediments i tenien que treballar amb ella. No és cap problema.
Què necessita el sector? Què necessita que no sigui... Vaja, allò que d'alguna manera o altra ja s'ha posat sobre la taula aquests mesos.
El sector necessita una cosa, que és obrir les portes. Això és essencial. El sector necessita obrir les portes, necessita adaptar-se també a la nova circumstàncies que estem vivint, a la nova realitat, a la nova normalitat, i això costa que ho estan fent. I el sector que necessita és obrir les portes. I una vegada que estén les portes obertes, jo estic segur, Sitges és un poble fantàstic, tenim una reputació a tot el món fantàstica i això començarà a córrer això i no hi haurà cap problema. Però el sector que necessita obrir les portes. Mentre no arribi a aquest punt des de l'Ajuntament, dintre de les competències que tenim, donarem ple suport i treballarem tots els ajuts que podem treballar des del consistori per ajudar-los a pal·liar les restes d'aquesta pandèmia.
Una qüestió que també es va escoltar molt el passat diumenge. L'Ajuntament pot ajudar una mica des del punt de vista fiscal al sector?
Bé, això és un debat que és molt intens i molt atractiu. Ajudar fiscalment sí que es pot, evidentment. Nosaltres tenim les taxes que tenim a les ordenances fiscals i podem ajudar. Jo he parlat amb ells i ja s'he dit, nosaltres tenim l'obligació de tancar un pressupost per tots Sitges. I aquest pressupost té uns ingressos i té unes despeses. Nosaltres el que tenim l'obligació és de fer que aquests números quadren. Si nosaltres rebaixem la pressió fiscal, el que estem fent és rebaixar els ingressos. Si rebaixem els ingressos, hem que rebaixar també les despeses i presentar un pressupost inferior, bastant inferior, per les demandes que havien fet en el seu moment, bastant inferior a l'actual, al que tenim de 49 milions. I això no, nosaltres no ho podíem fer, no ho podíem acceptar. Sí que vam parlar amb ells i van dir, escolta, nosaltres treballarem el tema de les ordenances fiscals, el tema de les taxes, igual que el 2020, no n'hi haurà cap augment, seria una congelació, i el 2021, mitjançant els pressupostos, ja parlarem de com fer alguna mena de compensació, una mena d'ajut per a pal·liar els efectes aquests.
Us ho pregunto bàsicament per si pot servir també aquest argument que ens van comentar més d'un portaveu i que també es podia escoltar el diumenge. I si no puc pagar, què passarà? Per si l'Ajuntament pot haver fet una previsió d'ingressos a partir d'una situació en la qual més d'un empresari o més de dos o més d'un autònom o més de dos es trobaran que no poden pagar determinades taxes o determinats impostos.
Evidentment, nosaltres hem fet la previsió d'ingressos amb els números que tenim. Ara això pot variar cap amunt i pot variar cap a baix. Nosaltres hem fet la previsió en aquest número i sí que és cert que aquesta possibilitat existeix i ja buscaré la solució quan arribi aquesta possibilitat. Per nosaltres no tancarà cap establiment de Sitges perquè no pugui pagar alguna de les taxes. Això sí que no es podrem permetre i per nosaltres no serà.
A partir també del debat que ha provocat tot això, enteneu que hagués estat, no sé si dir, des del punt de vista més pragmàtic, des del punt de vista d'ajudar d'una forma més immediata i atès que els ajuts han trigat mesos, hagués estat una estratègia més eficaç rebaixar la pressió fiscal que no congelar-la i atorgar ajuts que triguen molt a arribar?
No, per la mateixa raó. Ara parlem de una proposta que van fer un dels grups de l'oposició i rebaixava totes les taxes, tots els impostos, sembla que era una quantitat total de 7 milions d'euros. Això és la primera part i està molt bé. Qualsevol que escolti que rebaixaran els impostos 7 milions d'euros estarà content. Però el que s'ha de dir també que aquests 7 milions d'euros que has de rebaixar dels ingressos del pressupost, ho has rebaixat també de les despeses. I has de fer un pressupost. En lloc de 49 milions, un pressupost de 42 milions. I un pressupost de 42 milions tan sols amb les despeses de personal i amb les despeses del dia a dia de l'Ajuntament ja pràcticament estan coberts.
Penya, Per tant, regidor, aquella proposta de Junts per Sitges tenia una carta amagada, per dir-ho així?
Sí, jo crec que és una proposta molt interessant, això és evident, però és que s'ha d'explicar la contraproposta també, i això és el que no han fet. S'han explicat la primera part i no han explicat la segona.
Era una primera part, però que, si no recordo malament, en el seu moment tenia relació amb la capacitat que podia tenir l'Ajuntament d'agafar recursos del seu romanent de tresoreria.
Sí, però això són futuribles. I això són futuribles. Per agafar recursos del romanent, segur que ho podrem fer, les notícies que tenim i el que van dient des del govern central, segur que ho farem. Però a l'hora de fer pressupost, has de fer les comptes amb els diners que tens. Tu no pots ficar en el pressupost el romanent. Tu has de fer un pressupost amb uns ingressos i unes despeses. Si aquests ingressos són 7 milions inferiors, les despeses del pressupost han de ser 7 milions inferiors. Ho has de quadrar. Després ja parlarem del romanent, en què podem gastar i en què no podem gastar. Però si nosaltres ja fem un pressupost de 42 milions en lloc de 49 o de 50, que estem intentant d'arribar a 50 milions, ja tindrem un problema, perquè ja els 42 milions aquests que tenim pràcticament amb els serveis centrals de l'Ajuntament, les despeses de personal i el dia a dia de l'Ajuntament ja estan coberts. No podem fer cap mena de ni d'inversió, ni cap mena d'ajut, ni de res més. O sigui, no podien fer res més, tan sols pel funcionament de l'Ajuntament. Això és així, el pressupost s'ha de quadrar els ingressos i les despeses. Per tant, nosaltres el que van decidir el govern va ser no rebaixar cap de les taxes que n'hi havia, fer una ordenança fiscal igual que el 2020, amb una congelació total, i després amb el pressupost ja parlarem a tots els sectors com poden ajudar des de l'Ajuntament perquè no tinguin problemes com estan tenint.
Per tant, arribats a aquest punt, la forma més fàcil que l'Ajuntament pugui agilitzar els ajuts, quina és?
Primer, les bases, jo crec que hem de buscar la fórmula perquè quan surti un paquet d'ajuts, tot aquest que estigui, que compleixi els requisits d'aquesta base, immediatament es posi en marxa el procediment per atorgar aquest ajut. Que no es tingui que esperar a que, si són 150, si són 300 persones, sigui tot el paquet sencer. I després hem de parlar amb intervenció, sobretot, de veure com podem agilitzar tot aquest procés. Què hem fet malament, on estem aturats o com podem canviar perquè aquest procediment sigui el més curt possible.
Algú us ha dit que això es pot agilitzar des d'un punt de vista legal, eh? Perquè segurament qui ens escolti pensarà el regidor ja ha parlat d'intervenció, ja ha parlat de secretaria, agafa-t'hi fort perquè els processos, perquè legalment estiguin polits i perquè legalment es puguin fer, hi ha també tot un camí de la creu abans no s'hi arriba.
Sí, evidentment, nosaltres volem que el procés sigui el més net possible i el més legal possible, això és així. Jo he estat parlant, i ara estic pendent, avui tinc que parlar amb l'alcalde de Calafell i he parlat amb diversos alcaldes i regidors a veure com ho han fet en altres municipis i estem prenent nota de com ho han fet. Després ja decidirem quin és el camí que obtén des del govern. Però si n'hi ha alguna manera, alguna fórmula de fer que aquest procés sigui més curt, ho trobarem i ho farem.
I algú ho ha pogut fer amb més rapidesa?
Sí, jo tinc constància, sembla que va ser Martorell, sembla que va ser Martorell, o Molins, no recordo, que va fer un procés molt ràpid, que en 15 dies ho tenia ja tancat, i això és el que nosaltres vam dir.
Això sí que genera enveja, eh?
Però, sí, la veritat és que sí, jo vaig dir...
Com s'ho van fer?
No ho sé. Per això tinc que parlar... No ho sé, però perquè nosaltres vam llegir la notícia i jo vaig estar buscant i vaig preguntar a un parell de companys i van dir sí que hem fet això i en 15 dies està aprovat. Després trigues 10 dies o 15 dies més en cobrar. D'acord, això és una altra cosa. Però el tràmit és molt ràpid. Pues anirem a buscar a veure si trobem i podem i tenir la capacitat nosaltres, la capacitat legal, de fer-ho així, ho farem també.
És clar, perquè d'un mes a sis mesos...
Sí, això dels 6 mesos és una cosa que no tenim justificació. És un temps que la gent no pot esperar 6 mesos per un procediment que han estat molt farragós, precisament per el tema del control. És que no és un tema de falta de personal, no és un tema d'intervenció ni de secretaria, ni és un tema de la regidora al regidor. És un tema de que n'hi ha una garantia tan gran en aquest tipus d'ajuts i com se tenien que aprovar tots a la vegada, pues això és el que ha retrasat un poc tot el paquet. Però bueno, és una cosa que hem de demanar disculpes una altra vegada i això no ens cansarem des del govern de demanar disculpes i intentar que no torni a succeir aquest fet.
Segurament aquí hi juga també un element que a vegades té un punt de pervers. L'Ajuntament anuncia, però des de l'anunci fins a l'execució d'allò que anuncia, passa molt de temps i en la mentalitat de molts ciutadans i sobretot de les persones afectades hi ha aquell anunci que en el seu dia es va fer, que pica al cap una vegada i una altra i una altra i encara no arriben els diners i jo, mentrestant, tinc al cap allò que l'Ajuntament va anunciar fa tant de temps, no?
Sí, és cert. Tant l'alcaldessa ja ho ha comentat diverses vegades, jo també, i algun regidor també. Vas pel carrer i la gent et pregunta, escolta'm, jo vaig llegir que tenia aprovada el meu ajut, com està? Bueno, doncs està en el tràmit final, perquè s'han de fer diverses comprovacions i portem 3 mesos donant explicacions que no tenien que donar, que ja és un fet que tenia que estar ja tancat fa temps i, bueno, tan sols expliquem el procediment, com està el procediment, en què punt estem i ara estem contents i ahir ho parlàvem, estem molt contents perquè per fi ahir ja l'alcaldessa va fer l'últim gest que va ser la signatura final i aquesta setmana ja sortirà aquest primer paquet de més d'un milió d'euros i es cobraran tots els beneficiaris o els afectats se cobraran aquesta setmana i ja estem ja tancant el segon paquet, que a veure si la setmana que ve o la següent podem signar tot també.
Una derivada a partir d'aquí, regidor, perquè sou treballador i sou representant públic, per tant, compartiu aquestes dues condicions. Enteneu que la classe política està vivint un moment especialment complex per la gestió d'aquesta pandèmia?
Molt, molt, tots, eh? Des de l'administració central, l'autonòmica, la comarcal i la municipal.
Hi ha raons?
Les raons és una cosa... Ens hem trobat en un moment que ningú sabia què passava, ni què podia passar, ni on estem, ni què hem de fer. Aleshores, primer, no és cap justificació ni és posar-se medalles, és la nostra obligació, és la nostra feina, tots hem decidit treballar pel poble des de la vida política voluntàriament, no s'han obligat i tenim un problema sobre la mesa que es fa dedicar moltes hores, moltíssimes hores, molta feina, parlant amb molta gent, donar moltes explicacions, intentar trobar solucions a tots els problemes de la gent, però tenint les competències que tenim. Ara, sí que és cert que fins al final de l'última competència que tenim, nosaltres estarem i estarem amb la gent. I, bueno, hem decidit nosaltres aquesta activitat, de fer aquesta activitat política i no es podem queixar, perquè és una decisió nostra i es diu apetxugar i pa'lante.
Ho dic per si copseu que la gent està molt emprenyada.
Sí, però és normal. Això jo crec que és normal. Jo també sóc treballador i he estat molt de temps fora de la política i també estaria emprenyat, però és que això és normal. Això és que a mi em sorprendria que en aquesta situació la gent no estigués emprenyada. Això sí que em sorprendria i em preocuparia. És normal que la gent estigui emprenyada. Però nosaltres hem de donar solucions, que per això estem aquí.
Hi ha sobre la taula la confecció del pressupost, òbviament, i les converses a l'entorn de l'elaboració del pressupost. Des del punt de vista del PSC, enguany que serà aquest el primer pressupost del PSC dins l'equip de govern, per on creieu que ha d'apostar aquest pressupost de l'any que ve?
No, aquí n'hi ha 4 línies que són les més importants del pressupost, que són els serveis socials, per un costat, la promoció econòmica, salut, i turisme. Són les 4 línies més importants que ha d'apostar el pressupost de l'any que ve. Nosaltres ja ens agradaria que el servei social no tingués aquest paper fonamental, però bueno, estem en aquesta situació i estem treballant amb el pressupost amb aquestes 4 línies. Estem encara tancant algunes, les últimes línies i tal, parlant a la resta de regidories a veure com com quadrem tots els números aquests i, en principi, nosaltres estem contents d'aquest pressupost perquè, davant aquesta situació, poder fer un pressupost, crec, és una opinió personal, crec que serà un pressupost de futur i un pressupost que podrem explicar a la gent cap a on volem anar, quin model de sitges volem, jo crec que anem en una bona línia.
Fins on pugueu saber aquest romanent de tresoreria quan es podrà desbloquejar de veritat?
Nosaltres, ara això, l'argidora Carme Almiral, vam estar parlant la setmana passada, nosaltres creiem que al començament del gener ja podrem mirar de quants diners exactament podem utilitzar i per què. Per què dic que dels romaners, ara mateix estem al voltant dels 30 milions, ja tenim una part dels romaners que estan compromesos. Aleshores, tenim que mirar quants diners tenim que podem utilitzar sense els límits que ara tenim de la regla de despesa i en què puguem gastar aquests diners o invertir aquests diners, perquè això el govern central tindrà que dir, es pot gastar aquesta quantitat i pots fer això. Jo crec que amb la situació del Covid tindrem una mica més de manga anxa i podrem fer coses amb aquell romanent. Però nosaltres ara mateix l'objectiu és el pressupost, hem de quadrar el pressupost perquè estigui aprovat el més aviat possible i després ja treballarem el romanent i segurament que farem coses amb tot el grup de l'oposició i podem trobar punts d'encontre per treballar amb aquests diners que són de totes i totes les sitgetanes.
Perquè, si no recordo malament, aquí també el govern va fer l'anunci, però la lletra petita encara no està sobre el paper, no?
Bueno, la lletra petita s'ha de mirar al lupa i estem mirant.
Tota la vida amb la lletra petita, regidor.
Sí, això de la lletra petita no s'acaba mai. Tot l'equip de l'argidora Almiral està ahí treballant la lletra petita i jo crec que el govern central ha apostat molt fort, molt, molt, molt fort, això s'ha de dir, i jo no faré cap crítica a cap govern. Quan estava a la posició ja vaig dir que en aquesta situació no criticaria cap govern la decisió que prengués, però jo crec que el govern central ha fet un esforç molt gran i ara hem de veure com fructifiquem nosaltres aquest esforç. I això és la lletra petita aquesta del decret famós que estem intentant desbrinar per quina capacitat tenim d'inversions per l'any que ve.
Dos projectes sobre la taula que han generat atenció. Un que va ser motiu de molt diàleg en plens municipals i el darrer cop que parlàvem amb Luis Miguel García ens comentava que des del PSC es farien diferents consultes a persones enteses en matèria de medi ambient a l'entorn del projecte de l'autòdrom. Com s'han desenvolupat aquestes converses i si d'alguna manera ha canviat el posicionament del PSC a l'entorn d'aquest projecte, que com saben tots vostès no és un projecte al terme municipal de Sitges, però sí que és un projecte que d'una forma col·lateral afecta, òbviament, no només a la mobilitat, sinó a l'economia del Sitges en el futur.
Sí, el projecte està avançant, és un projecte de Sant Pere de Ribes i nosaltres el compromís que van agafar en el seu moment va ser, i encara està a la taula i l'alcaldessa Sant Pere de Ribes parlem molt sovint, és anar a treballar amb aquest projecte en la part que es correspon a Sitges. Nosaltres creiem que el projecte tirarà endavant, és un projecte que ja ha passat tots els tràmits legals i ja s'està treballant i nosaltres que volem deixar la petjada aquesta de Sitges, que és, jo crec que hem d'aprofitar aquest projecte que s'està fent allà a l'autòdrom. He parlat amb diversos grups, he parlat també amb Biodiversitat, Sitges i alguns grups més, he parlat també inclús amb la en el Centre d'Interpretació de la Malvasia, i hem tingut diverses reunions amb els promotors també, i bé, en principi nosaltres, una vegada que això ja estigui en marxa, sí que volem deixar aquesta marca nostra, no? Si podem agafar una, dos, tres, quatre hectàrees per poder plantar malvasia, les agafarem, estem en aquest punt. Els companys de Biodiversitat Sitges estan treballant també a veure com es pot fer protegir tot l'espai de la Riera i tot l'espai d'afectació d'ahir del Terramar. I jo crec que estem en el bon camí, malgrat que bueno, aquest projecte sempre genera pros i contres i això és normal en la política també.
Us ha sorprès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi admès aquesta demanda de diferents grups polítics, entre els quals ja guanyem Sitges, sobre el canvi en la consideració d'aquella zona en el Pla General de l'Ajuntament de Ribes?
No, sorprès no. El Tribunal Superior de Justícia, si veu que n'hi ha alguna cosa que s'ha d'investigar, és la seva obligació.
I un altre dels projectes que en el seu moment va despertar també per part dels nostres oients molt interès. El que es pugui fer a l'Atlàntida. Si és que veritablement a l'Atlàntida es pot fer un beach club, com ho veu el regidor de turisme, fins a quin punt creieu que aquest és un projecte que es pot desenvolupar o que des d'un punt de vista legal aquí poques coses es poden moure?
Ja, el projecte de l'Atlàntida primer és un projecte d'un privat. Nosaltres no podem dir a un privat el que ha de fer en uns terrenys que són seu. El que sí que farem nosaltres és controlar tot el projecte, que el projecte sigui un projecte legal, que sigui respectuós a tota la legislació i la normativa actual, que sigui respectuós en el medi ambient, i nosaltres estarem a sobre del projecte una vegada que estigui ja sobre el paper. De moment, tan sols són veus que van parlant de la idea. No sé si podrà ser un beach club o no podrà ser un beach club, si podrà ser un restaurant o no podrà ser un restaurant, això no ho sé, però el projecte d'un particular, que nosaltres estem encantats de que els particulars puguin fer projectes aquí a Sitges, i aleshores la nostra obligació és vetjar per l'interès comú de tots els sitgetans i sitgetanes i sobretot controlar i vigilar que qualsevol projecte sigui respectuós tant a la normativa i la legislació vigent com al medi ambient i sobretot a l'espírit de Sitges.
El que heu vist, què us ha semblat? Per aquells renders que es van publicar a través de les xarxes socials, etc, etc.
Jo he vist quatre fotos d'aquest del render, em sembla fantàstic, em sembla meravellós. Ara, una cosa és el que veus a la foto, és un espai fantàstic per anar a dinar, anar a sopar, anar a prendre una copa, i una altra cosa és el que es pugui fer.
En qualsevol cas, creieu que aquests projectes servirien? Que Sitges necessita de projectes així?
Sí, Sitges necessita de projectes atractius, Sitges necessita tornar a posicionar-se en la primera línia d'un turisme de qualitat, un turisme d'oci, un turisme familiar, un turisme de cultural. I això, projectes d'aquest tipus, jo crec que són molt interessants i s'han d'estudiar i s'han de valorar bé. I jo crec que això no n'hi ha cap impediment, no hauria d'haver cap impediment de continuar treballant en aquesta línia en projectes d'aquesta magnitud.
Una reflexió final, ara que ens acostem a les 11, perquè també ha estat un dels temes bastant recurrents, més en l'àmbit del comerç que no en l'àmbit del turisme o de la projecció turística de Sitges, però és evident que també hi ha estat. La qüestió del Top Manta preocupa el sector des del punt de vista de la imatge turística?
Sí, sí, sí. Es preocupa el sector des del punt de vista d'imatge turística i es preocupa a nosaltres des del punt de vista de l'imatge social. És una imatge que no volem, però no volem per aquestes dues raons. Nosaltres el que volem és ajudar, i la regidora Vigo ha fet un pla que va en aquesta línia, ajudar aquestes persones perquè no tinguin o deixin ja l'obligació d'exercir aquesta activitat que no es aporta res ni a ells ni a nosaltres. I hem de treballar amb aquesta línia, també amb la línia de la seguretat, de treballar amb la línia de la policia ha de fer les seves actuacions quan calgui, nosaltres no som ningú per dir-li el que ha de fer o el que no ha de fer, però hem de treballar amb aquestes dues línies. Si entre les dues línies aconseguim, primer, que aquestes persones puguin tenir una feina en condicions que puguin deixar la manta del passeig i aleshores aconseguint també tenir el passeig lliure per a les activitats normals dels sitgetans i sitgetanes, pues és un win-win.
En 10 segons, no hi ha solucions màgiques amb això, no? Ni ràpides?
No, el Top Manta no és una cosa d'avui ni d'aquest any. El Top Manta és un problema que ja porta 30 anys.
Pitu.
Bé, Vicenç. Doncs fins aquí hem arribat, no?, que diu aquell.
Hem començat amb Lluís Suárez i ja veus, hem acabat el passeig de la Ribera.
Molt bé.
Ismael García, gràcies, fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies.
I a veure si pot ser l'estudi, finalment, la propera. A veure si hi ha una miqueta...
A veure si és veritat.
A veure si és veritat. Pitu.
Doncs gràcies, Lluís, bon gràcies, dia. Vicenç. Fins la propera. I a tots vostès, moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança un dia més. Demà hi tornem a partir de les 9, que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.